with the well-dressed people.
Bé, són les 10 i 40 minuts i nosaltres seguim més convidats. Avui us hem de contar moltes coses, hem de xerrar amb molta gent. Ja ho sabeu que aquest cap de setmana l'agenda ve molt plena i ve una de les activitats que tenim ja avui mateix. Avui comencen les conferències de la UOM, la Universitat Oberta per a Majors. I la xerrada d'avui es diu Aquesta música em sona. L'únic que sabem fins ara és que anirà a càrrec de Xavier Jiménez Fernández, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, i ens ha de fer un recorregut històric per la música clàssica a través del cinema. Però això és, diguem, el titular d'aquesta conferència, no? Nosaltres volem saber una miqueta més. Per això avui el tenim a l'altre costat del telèfon. Xavier Jiménez, bon dia, com estàs?
Bon dia, Maria, què tal?
Molt bé, gràcies per xerrar amb nosaltres, t'han tret de la feina.
No, de res, encantat, que va, que va. Cap problema.
Ensates les xerrades a Pollença. Ets el primer de tots, ho saps, eh?
Sí.
Perquè hi ha una mica d'expectativa. A més, per lo que sabem, Pollença, després de Manacor, és el poble on hi ha més universitaris majors, on s'ha apuntat més gent, així que tens garantit públic.
Això m'han comentat, sí. No, estic molt content, estic encantat d'anar a Pollença, és la meva primera vegada. Fa un any només que estic en això de la UOM en els pobles i un plaer visitar Pollença aquest capvespre per parlar un poc de música clàssica a través del cinema. Jo espero que sigui una sessió molt dinàmica, molt entretinguda, que la gent pugui gaudir d'aquesta sinergia, d'aquesta relació entre el cinema i la música clàssica, i esperem que sigui una sessió profitosa i que la gent quedi contenta.
Com funciona això? El tema el tries tu o te'l donen?
Realment tenim una certa llibertat. Ens proposen des de la universitat un paller de temes i s'envien al coordinador, la persona que coordina l'activitat, i d'alguna manera doncs, decideixen que sobre un tema o l'altre i ens informen. I preparem una presentació, un tipus PowerPoint, i bàsicament és una sessió que se considera com de divulgació cultural, és una cosa molt, diguem, molt pròxima per l'espectador, per la gent que vindrà avui, i res, i funciona d'aquesta manera.
Idò, explica'ns per què vas triar aquest tema.
Doncs aquest tema, jo sóc un apassionat de les bandes sonores de cinema, de la música original pel cinema, i vaig pensar que doncs, fer com una mena d'ampliació i no només utilitzar la banda sonora, sinó arribar a la música clàssica. I la veritat que l'excusa és un poc l'aniversari de la pel·lícula de Stanley Kubrick de 2001, Una Odissea de l'espacio, que enguany fa 50 anys, i va ser un poc arran d'aquí, d'aquesta mena de mescla d'interessos personals, d'aniversari d'aquesta pel·lícula mítica, i vaig pensar que podria ser interessant per una sessió d'aquestes de la UOM en els pobles, i aquest és el motiu, bàsicament.
I què xerraràs més, de composicions originals per cinema o d'autors com... És que el que nosaltres teníem era això, no? Bach, Mozart, Beethoven, que també s'empra molta música seva per banda sonora.
Clar, sí, no. La idea és parlar de música clàssica a través del cinema. La meva preferència personal era de bandes sonores, diguem, de compositors específicament pel cinema. Però no, la sessió d'avui tractarà doncs, aquesta visió d'en Chopin, d'en Albinoni, d'en Tchaikovsky, dels que són molt més coneguts, diguem, Mozart, Beethoven, com la seva música, diguem, ha estat utilitzada per directors a través d'algunes imatges molt conegudes o històriques i altres que no són tant. Intentarem fer com un recorregut a través de 4 segles, que queda un poc, diguem, grandiloquent, però intentarem que sigui una visió aproximada d'aquests 4 grans períodes de la música clàssica, que començaria amb el període barroc, continuaríem el període clàssic, després el romanticisme, que segurament és el període que més diguem, ha utilitzat el cinema, d'aquesta música de Richard Strauss, de Johann Strauss i de molt més, d'en Tchaikovsky, i després el segle XX, que és una música potser no tan coneguda, però que la gent quan l'escolti avui a la baixa segurament la reconeixerà tot d'una.
Mm-hmm. Xavier, hauràs de fer una altra conferència després amb la idea original que tenies tu, amb el que t'agrada a tu, que són les composicions originals. També ho has de fer en això algun dia.
Jo encantat. Si agrada la d'avui, tornaré, si me deixen, tornaré sense cap problema.
I Xavier, jo no sé, clar, així com vas parlant, se me passa pel cap aquesta pregunta, no? A dia d'avui, la música que se fa per cinema serà algun dia, creus, la música clàssica, lo de clàssica entre còmetes, del futur? Ho dic perquè se fa moltíssima música clàssica per cinema avui en dia.
Sí, jo sempre ho he pensat, des que això és una afició, diguem, de petit, això de la música clàssica, diguem que les bandes sonores poguessin arribar a ser aquesta música clàssica. Darrerament, ja fa uns 20, 30 anys, s'ha produït també un moviment de compositors de música que també treballen al cinema i han aconseguit una plataforma de difusió per a la seva música. Compositors molt coneguts com Jan Tiersen, el compositor d'Amélie, en Johan Johansson, en Max Richter, són compositors de música, diguem, clàssica o de música convencional, que a través del cinema també han aconseguit aquesta mena de projecció. I és un moviment que s'escapa, diguem, de l'habitual, d'en John Williams, de Nan Silvestri, James Horner, de compositors més relacionats directament amb el cinema. Per tant, també és la música clàssica, diguem, també està relacionada, la música clàssica moderna, la contemporània, també està molt relacionada en aquest sentit, perquè s'ha produït com una mena de mescla de compositors que varen començar creant òperes o creant, diguem, música personal i s'han aproximat molt al cinema en aquest sentit.
I també troben una manera de guanyar-se la vida, no? I també tenen una plataforma i poden guanyar-se la vida, poden treure d'on ves.
Sí, exacte. Sí, o sigui, la difusió del cinema, òbviament, ha canviat molt. No és el mateix cinema clàssic dels anys 40 i 50, no és la mateixa música, però sí que, diguem, avui en dia, amb el tema del màrqueting, amb el tema de publicitat, doncs qualsevol mitjà és interessant en aquest sentit, està clar.
Has dit que xerraràs del barroc, del classicisme, el romanticisme i del segle XX, de totes aquestes èpoques s'ha agafat música per al cinema. Tens tu alguna preferència personal?
Jo de període sóc més diguem, fan del romanticisme, que és un poc el període de 1830, 1825 fins al 1910, prèvia a la Primera Guerra Mundial, diguem, que és un poc, segurament, com ja t'he comentat abans, el període que més han utilitzat els directors per treure aquesta música clàssica a les seves imatges. I si parlem de compositor individual, jo personalment me decantaria per Bach. Per Bach és, jo crec que és el gran compositor i a més és un dels primers, no, del període barroc, i crec que és el gran mestre que després molt d'ells doncs, han copiat o han intentat continuar l'obra de Bach.
Mm-hmm. Clar, i tot això, Edo, després de la mà del cinema hi ha també escenes mítiques que tal vegada no ho serien tant sense aquella música de fons, no?
Exacte, sí, no, totalment d'acord. El tema de, clar, quan selecciones escenes per aquestes sessions, en el cas d'unes sessions d'una hora, i tu, doncs, dubtes molt, no?, pensant, doncs, això agradarà més, això agradarà, això no agradarà tant. És important, això que precisament comentes, el tema de l'adequació de la música dins la pel·lícula, perquè potencia molt la sensació dins per l'espectador, aquesta mena d'empatia, aquesta mena de connexió amb les imatges. Això és molt rellevant. Fins i tot hi ha pel·lícules que no són tan bones o no són tan històriques que tenen una sinergia entre imatge i música clàssica molt més interessant que altres. Hi ha algunes que sí que són conegudíssimes, com 2001, d'en Kubrick, Apocalipsi Now, d'en Coppola, amb la cavalcada de les Valquíries, i coses que són ja que han transcendit del cinema i de la música i són, diguem, imatges que han quedat, no? I després hi ha altres pel·lícules menors que també intentarem treballar un poc avui perquè la gent pugui ser conscient de que altres pel·lícules menors també s'han fet servir d'aquesta música clàssica per potenciar aquesta diguem, relació entre imatge i música.
Uh-huh. I després també hi ha autors que també tenen la fama, no?, d'emprar molt música, pensa en Woody Allen, que també s'hi ha mirat moltíssim amb això, en les seves pel·lícules, en la música.
Sí. Sí, no, hi ha directors que fins i tot no han treballat molt el tema de la banda sonora original i les seves pel·lícules se basen en cançons i en música clàssica. Per exemple, Woody Allen és un exemple perfecte. Després hi ha directors més clàssics, tipus Alfred Hitchcock, que ha utilitzat moltes vegades temes de música clàssica en les seves pel·lícules, Stanley Kubrick, que segurament és el més obsessionat en aquest sentit, en el bon sentit de la paraula, en Peter Weir, un director australià que sempre fa servir peces de música clàssica a les seves pel·lícules, com l'Adagio de Nalbinoni, a Gallipoli, que és un dels seus moments més coneguts, en Martin Scorsese, per exemple, també, en Coppola, en Tarkovsky, un director rus dels anys 60 i 70, en Bergman, el director suec, i fins i tot els germans Coen, van fer una pel·lícula que no sé si se'n recordarà la gent que està escoltant, El hombre que nunca estuvo allí, que era una banda sonora amb versions de música clàssica tot el temps. Perquè és interessant en aquest sentit.
Hi ha moltíssim a parlar, no sé si t'abastarà el temps i per avui vespre, perquè veig que el tema dona per molt.
Sí, no, el tema és complicat en el sentit que hi ha molt de matisos i hi ha moltes interpretacions. He preparat almenys un recorregut mínim, perquè la gent pugui ser conscient d'aquest recorregut, d'aquesta evolució, sobretot a través de molts exemples d'imatges, agafarem de cada període dos o tres moments per comparar, per veure diferents línies dins d'aquestes pel·lícules, i al final farem un resum d'això de directors que utilitzen majoritàriament a les seves pel·lícules música clàssica, i després també fins i tot compositors que també varen afavorir aquesta adaptació des de la música clàssica del principis del segle XX cap a Hollywood, quan Hollywood ja s'ha instaurat com una gran indústria a partir dels anys 30, compositors com en Max Steiner i altres varen fer aquesta mena de, diguem, de canvi o d'adaptació de la seva música a imatges, no? Sí, no, és un tema que dona per molt i segurament, jo crec que agradarà.
De fet, dona per assignatura de carrera universitària, dona per un parell d'anys i dona per estudiar-ho, però vaja, el que tenen la UOM és precisament que es concentren aquests coneixements, no?, aquesta universitat oberta per majors, amb aquestes sessions, molt poquetes sessions, reduïdes i de temàtica molt variada. I avui, mira, avui t'ha tocat a tu.
Sí, jo crec que està, diguem, hi ha com tres grans temes. Un seria el de temes d'actualitat, temes més, doncs, que estan surten a premsa, a televisió. Després hi ha temes més d'història local, de Balears. I després una tercera línia que seria un poc cultura general, temes de divulgació, i seria un poc on quedaria marcat aquest de música clàssica i cinema. Són un poc les tres línies que majoritàriament se treballen en aquest programa de la Bomba dels Pobles. I sí, és interessant, el que passa que una hora doncs sempre queda, bueno, com sempre, sempre vol més temps, però...
I Xavier, dius que fa un any ja que et dediques a fer a participar en aquestes xerrades, com t'ha anat fins ara i de què has xerrat?
Bé, doncs a la UOM, diguem, en el programa oficial en el campus, estic des de fa 4 anys amb l'assignatura d'Història del Cinema. I després això de la UOM en els pobles vaig començar, com tu dius, l'any passat. I vaig treballar també un tema molt musical, ha estat casualitat. Varen comentar les tres sessions que vaig tenir el tema del cinema musical, l'evolució del cinema musical, des dels anys 20-30 fins a l'actualitat. Varen fer com una mena de recorregut històric de com va evolucionar aquest gènere tan concret dins Hollywood i després dins Europa, diferents tractaments i anàlisi, perquè també vaig utilitzar, que estava molt de moda, segur que se'n recordarà la gent, el tema de La La Land, que va passar tot això dels Oscars, que va guanyar i que després hi havia una equivocació, hi havia un error, doncs vaig fer com una mena de recorregut des de Fred Astaire, com a primer gran mite, fins a La La Land. I la veritat que va anar, bueno, jo crec que va anar força bé, vaig estar a tres pobles... Ara no me'n recordo de tot, no m'ho vull equivocar. Vaig estar a Porreres, vaig estar a Artà i vaig estar a Calvià, exacte.
I com és això de parar de donar classes als majors?
Doncs per jo és una experiència molt positiva, perquè surts un poc del que estàs més acostumat, no? Que és adolescents, bueno, no adolescents o un poquet més grans, no? Joves. I és una audiència molt diferent, la gent doncs participa bastant, i no sé, te sents doncs en un altre context i t'has de com de reciclar, t'has d'adaptar un poc a aquell públic, i jo crec que és com un petit repte i és interessant per la gent que intentem comunicar o intentem arribar arribar amb una informació doncs, un poc diferent del que estàs acostumat a explicar a classe.
Molt bé. I domina, Xavier, si vol, recordam que ens escolten que això és avui, aquestes conferències de l'UOM ja comencen avui, se fan en el Port de Pollença, no sense Miquel Gallony. Si qualcú hi vol anar i encara no està apuntat, és atents, que s'apunti, però que contacti ja amb el Centre Cultural Miquel Gallony, amb l'Antònia Bouça o amb Antoni Canari, que ajuden una miqueta també a fer de coordinadors. I bé, això és només la xerrada d'avui, però n'hi haurà també moltes més. N'hi ha cada dijous d'aquest mes de maig, sempre allà mateix. I si no vos va bé traslladar-vos de Pollença en un moll, tampoc passeu pena perquè l'Ajuntament posa un o varis, ja crec que seran dos autobusos que van cap allà. Xavier, moltes gràcies per xerrar amb nosaltres. Que vagi molt bé aquest sus de les conferències de la UOM de Pollença.
Molt bé, moltes gràcies i res, encantat, un plaer i esperem que la gent quedi contenta.
I a Menci en tornem a parlar aviat o les properes xerrades, a Menci també tornem a tenir per aquí. Fins aviat.
Molt bé.
Gràcies, adeu.
Adeu, que vagi bé.